Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 18 de gener del 2026, avui El Suplement, tertúlia, amb Oriol Marc, Núria Oriols, Marta Monforte i Carles Monguilot. A les 10, la setmana tràgica, amb el Lion Sindreu, editor d'Economia Global, a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. I després...
Un sol en blanc, cases, oceans, les algues són marines.
Groenlàndia és a l'ordre del dia, arran d'aquesta crisi que ha organitzat Donald Trump. Avui al Suplement us proposem un viatge per un dels racons més inhòspits del planeta. Ho farem a través de les postals que sempre ens regala el viatger Xavier Moret i del company d'aquesta casa, el Pere Bosch, que hi va anar fa uns mesos per retratar una manera de viure ben diferent. A l'Àrtic aquests dies també hem sentit la Marta Viana explicant doncs, tot el que s'ha trobat enmig d'aquesta crisi que ha organitzat Donald Trump. A l'Eclipsi, avui les nits de la directora de cine Carla Simón, una visita de pes, ara que s'acosten les grans gales dels Gaudí i dels Goya, amb Romeria també, com totes les seves pel·lícules d'allò més nominada. I després...
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans.
A les 12, el periodista musical Luis Hidalgo ens portarà els grans discos i concerts en català que ens esperen aquest 2026. I amb la unitat mòbil de la Cèlia Mayoral serem a la Fira de l'Oli i l'Olivera d'Espolla, on ens hi espera la Ludwig Band. Saludarem el Quim Carandell, la veu de la Ludwig Band, just abans que estreni disc des del poble que va néixer i créixer la banda, Espolla, a l'Alt Empordà. Acabarem aquest diumenge coneixent la història del Jean-Marie Dongu, un jove camerunès que va arribar a la masia del Barça amb el somni de triomfar al primer equip i que va acabar debutant en una època en què ser jugador del Barça era més difícil que mai amb un Messi platòric. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I avui un dia més pendents de Groenlàndia. Donald Trump augmenta la pressió imposant aranzels addicionals del 10% a 8 països europeus pel rebuig als seus plans per fer-se amb Groenlàndia. Els aplicarà a partir de l'1 de febrer a Dinamarca, França, Alemanya, els Països Baixos, Noruega, Suècia, Finlàndia i el Regne Unit. I els avisa que a partir del juny aquests aranzels addicionals seran del 25%. Alguns governs han sortit a criticar el gest de Washington, mentre que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avisa d'una espiral perillosa. El president del Consell Europeu, Antonio Costa, promet una resposta.
La Unió Europea serà sempre molt firme en la defensa del dret internacional, sea donde sea. Por ahora, estoy coordinando una resposta de conjunto de los Estados miembros de la Unió Europea sobre ese tema.
El desafiament polític amb Groenlàndia ha tingut una resposta massiva als carrers, també de les principals ciutats daneses, a banda de l'illa Àrtica. La més massiva de protesta ha estat a Copenhagen. Una de les organitzadores, Julie Redmscher, valorava així l'afluència.
Hi ha moltíssima gent concentrada. Els darrers dies han estat duríssims per les amenaces del president Trump. Que tanta gent ens doni suport, que no estiguem sols, és molt tranquil·litzador.
Tant a la capital de l'illa com a la de Dinamarca, les manifestacions han acabat davant la representació diplomàtica dels Estats Units. La Unió Europea reivindica el comerç sense aranzels en la signatura de l'acord amb el Mercosur. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea.
We choose fair trade.
Escollim el comerç just i no els aranzels. Escollim una associació productiva a llarg termini i no l'aïllament. I, sobretot, tenim la intenció d'oferir beneficis reals i tangibles a la nostra gent i a les nostres empreses.
To our people and our businesses.
Més coses. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant l'episodi de pluja abundant i la nevada. El temporal ha deixat gairebé 100 litres en alguns punts del Camp de Tarragona i la nevada ha disparat el risc de llaus al Pirineu per avui. Hi ha previsió de perill fort en una escala de 4 sobre 5 a la Ribagorçana, Vall Fosca. Marc Reixà, que és sergent del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat, en declaracions a la CNN.
Que es preveu aquest cap de setmana que s'incrementi. De dissabte i diumenge el que és el Pirineu Occidental i el dilluns el Pirineu Oriental. Aquest cap de setmana és per estar a casa, que la gent no vagi a la muntanya.
Els crítics amb l'actual direcció d'Esquerra Republicana desafien Elisenda Alemany i busquen un nom per disputar-li la candidatura d'alcaldable del partit a Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve. Pràcticament tothom dona per fet que l'actual secretària general d'Esquerra i cap de files del partit a l'Ajuntament de Barcelona serà la candidata a les eleccions municipals del 2027, després que es retirés Ernest Maragall. Però els sectors més crítics estudien una alternativa que voldrien que tingués l'aval del mateix Maragall i que s'hauria de presentar tot estirar dissabte que ve, quan expira el termini per formalitzar candidatures. I de la cultura, Valor Sentimental triomfa als Premis del Cinema Europeu, que també premien la qualitat tècnica de Cirat.
The best European film tonight is Sentimental Value.
Valor Sentimental ha guanyat els guardons de millor pel·lícula, director, guió, actor, actriu i banda sonora. La coproducció catalana Cirat ha aconseguit 5 premis.
Hay otra fiesta en el desierto.
Sergi López, nominat a millor actor, no s'ha endut el guardó, ni tampoc el director Oliver Lache. Cirat ha aconseguit els premis de millor direcció d'art, fotografia, muntatge, càsting i so. El documental Tardes de Soledat d'Albert Serra i la pel·lícula d'animació L'Olivia i el terratrèmol invisible d'Irene Iborra s'han quedat sense premi. I en esports, avui a les 9 del vespre, Reial Societat Barça, Rafinha és dubte per al partit. D'altra banda, Hansi Flick s'ha mostrat crític amb Drop, que pagarà la seva clàusula per marxar de l'equip. A Madrid, xiulets al Bernabéu en la victòria del Reial Madrid 2-0 contra el Llevant. Gols d'Mbappé de penal i Asensio, tots dos a la segona part. El Madrid se situa a un punt del Barça. Encara en futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha guanyat per 0-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Avui, a l'AMA Barça i Badalona Deportivo, tots dos a les 12 del migdia. En bàsquet, a la Lliga CB, victòria del Lleida de la pista del Gran Canària per 50-68. Avui, San Pablo Burgos Barça, Penya Bàsquet Girona i Baskonia Manresa. I en motor, el Dakar, Nani Roma, acabat segon en cotxes, al darrere del campió Nasser Al-Attiyah. En motos, victòria per a Luciano Benavides, amb només 2 segons d'avantatge sobre el nord-americà Ricky Brabec.
El suplement, amb Roger Escapa. L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai.
L'art ens emociona i ens ajuda a comprendre la vida.
En el darrer episodi, conversa amb Antoni Miralda des de la seva casa creativa.
Abans tot ho esquinçàvem, tot ho escuràvem. Escuràvem els ossos, hi havia gent que es menjava tots els ossos, hi havia gent que sergia tots els mitjons.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, són les 6 tocades, és l'hora, el suplement de l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
L'adolescència és una etapa crucial i fascinant de la vida de les persones. És el moment en què deixem enrere la infantesa per assolir les característiques pròpies, la potencialitat pròpia d'un jove i d'un adult. És una etapa fonamental en la qual hem de recolzar els adolescents, perquè també és una època on estan cansats, consumeixen moltíssima energia, però la consumeixen perquè la seva potència és extraordinària. El seu cos està canviant, el seu cervell està canviant, i és el moment d'activar tots els aspectes de curiositat, de creativitat, que ja porten de la infantesa, però que si no els treballem poden perdre's durant l'adolescència. És el moment de fer-los costat, d'ajudar-los, de recolzar-los, de marcar-los també uns límits, sabent que en trencaran alguns. És un moment per gaudir d'aquesta etapa de la vida.
Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit el neurocientífic David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de Barcelona i autor del llibre El cervell de l'adolescent. Es pregunta Evany Reicher, abanderada de l'educació transformadora, llibre Adolescència. Per què no hi ha una perspectiva inspiradora de l'adolescència? Per què es tendeix a veure l'adolescència només com una etapa arriscada, temible i preocupant? I afegeix Reicher, per què la potència, la intuïció futurista i la capacitat de canviar el món pròpies de l'adolescència no s'aprofiten ni es valoren? De la potència de l'adolescència, les llums i les ombres, en parlem amb...
Evanya Reicher, escriptora, psicoterapeuta corporal, dedicada a l'estudi de les etapes de la infància i l'adolescència, i autora d'Infància, l'edat sagrada, un clàssic de l'educació transformadora, que avui ens presenta el seu darrer llibre, Adolescència, l'edat de la potència. El pare primerenc de Bessones, Sergi Vives, ens explica com va ser la seva adolescència i com tem que serà la de les seves filles. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Ningú ens ha explicat què és l'adolescència i per què serveix, com ho fa l'Evanya Reicher al llibre Adolescència, l'edat de la potència, on ens explica que no és una etapa per fer la punyeta i fer-nos patir els pares i les mares, sinó un procés de crisi en tota regla imprescindible per formar-se una identitat i arribar a ser adults sans i funcionals. Bienvenida, Evanya Reicher, un auténtico placer tenerla a l'Ofici d'Educar.
También, estoy muy contenta de estar aquí.
Te quiero contar, para empezar, un caso real.
¿Sí?
Una mamá que tiene un hijo de 14 años me cuenta que su hijo está haciendo un intercambio con un instituto en el extranjero. ¿No te sientes fatal? Yo le pregunto. ¿No sientes falta de él? Y ella me responde, como la adolescencia es tan mala y tan complicada, quizás lo mejor es tenerlo lejos, ¿no? ¿Qué nos han contado de los adolescentes que tememos tanto, tanto, tanto que nuestros hijos lleguen a los 13 o los 14 años y preferimos incluso tener a nuestro hijo lejos antes de lidiar y de sufrir con esta etapa?
Sí. Yo me parece muy triste que llegamos a eso. Que nuestro hijo, nuestro niño, niña pequeño que amamos tanto, empieza a llegar a los 13, empezamos a sentir miedo. Y yo entiendo los miedos. No es sin fundamento lo que padres y madres sienten en un mundo que cambia a cada minuto, en un mundo que está muy desorganizado, una sociedad líquida como Bauman habla, difícil donde se aferrar, pero es triste. Yo escribí ese libro con mucho insight, mucha emoción incluso a las noches, y decidí, así, enquanto escrevía, que sería un libro para honrar la adolescencia, a ser un contrapunto a eso que está como, vamos dizer, como una idea general en la sociedad. Yo creo que es un equívoco, no sin fundamento que tener miedo, mas es un equívoco la forma que estamos haciendo.
En abril de 2017, en Barcelona, un adolescente os preguntó, ¿por qué nunca nos han soñado? ¿Por qué se preocupan tanto por la infancia y dejan a un lado la adolescencia?
Sí, eso fue muy impactante para nosotros. Y una mesa redonda sobre la infancia, todos muy apasionados, con sueños, planos. Y ese adolescente habló y quedamos en un silencio así profundo, no sabíamos. Cualquier cosa que contestábamos no llegaba a contestar la verdad, eso que es verdad. ¿Por qué nunca nos soñaron? ¿Por qué no soñamos la adolescencia? Y cuando empezó la investigación acerca de ese tema, tú ves que en el mundo, incluso un psicanalista, Octavio Manoni, que me gusta mucho su investigación, La crisis de la adolescencia, habla que en las sociedades que más evolucionaron, que se van más a frente, cuando tú investigas, son las adolescencias más abundantes, y que donde hay una actuación del mundo adolescente con su intuición futurista de mirar lo que tiene que ocurrir, de mirar propuestas, de hacer cosas. Entonces, es mirar de un otro lugar.
Afirmas, la crisis de la identidad adolescente no es opcional, es una condición que conduce a la resolución o no de la propia identidad, a la asunción o no de la singularidad, a la autoconstrucción o no de la propia madurez. Si no se puede experimentar a esa edad, llegará más adelante, porque el proceso de maduración de la identidad no es fijo, es continuo y sufre transformaciones a lo largo de todo el proceso evolutivo. Por lo tanto, la crisis de la adolescencia, como decíamos, no es un capricho para hacer la vida imposible a los papás y mamás, es imprescindible y, sobre todo, dejarles espacio, dices en tu libro, para que reflexionen, tomen sus propias decisiones, aunque se equivoquen, y no decidir por ellos.
Sí, muy bien, exactamente eso. En la adolescencia pasamos como adolescentes por una transformación radical. Es un cambio neurohormonal cerebral. Incluso hoy, ahora en noviembre, una nueva investigación de una universidad, Cambridge, habla de que el proceso de maduración de córtex prefrontal, que es la área que controla los impulsos, que es la área que nos torna adultos, ela vai hasta los 32 anos. Mira, tempo largo, despacito, vai madurando. Então, essa transformação toda, quando entramos na adolescência, uma injeção muito forte de neurotransmissores como dopamina, tudo para que o câmbio psicológico, físico, de passar da infância à vida adulta. Isso nos deixa, como adolescentes, completamente sem defensas. As defensas de infância se desfazem, estamos abertos. E aí vêm todas as perguntas, que é a crise, não como mala, crises. Não, uma crise natural, como temos aos 40, como temos na menopausa, como temos em qualquer momento, de construir sua identidade, quem sou. ¿Quién fui? ¿Quién seré?
De hecho, tú cuentas una cosa muy interesante, que es que un número significativo de personas afrontan una profunda crisis alrededor de los 40 o más tarde para descubrir quiénes son y qué quieren, porque tarde o temprano hay que vivir esa crisis de la adolescencia. Y si no se vive, se va a tener que vivir más tarde.
Sí, nosotros experimentamos eso. Hay cosas que tú tienes que llegar a tu identidad, a descobrir que ela não é fixa, mas tu tens que vai passar. E na adolescência, muitas vezes, e desarrolla um capítulo acerca disso, muitas pessoas em essa idade não passam por la crise, ou passam arriba de la crise. Ou sendo o que a família quer, se o padre é um advogado, você é advogado, se é médico, você é médico. Não investigar o que quero ser. Quizá puedo inclusive ser médico, mas tenho primeiro que questionar se quero ser médico, qual é a minha eleição. E muitas vezes isso, há muitas pessoas, tu bem sabes, que se vão ali muito temprano, decidem, vão, e chegam aos 40 com uma crise muito forte. Às vezes querem cambiar tudo.
Por lo tanto, a ruptura é necessária, imprescindível, e o que não haja ruptura seria o que tendría que preocupar-nos. Al revés de lo que nos pasa, ¿no? Que cuando confrontan o hay una crisis profunda o se ponen insoportables como se ponen los adolescentes, lo vemos con malos ojos, ¿no? Y sería al revés, ¿no? El romper es necesario.
Sí, un separarse para después poder volver a integrarse. Porque la persona de esa edad, ella tiene que... Es un duelo salir de la infancia... Chegar a outro estado, ela tem que separar-se de uma maneira evolutiva de seus padres, não para rechaçar. E o câmbio hormonal que ocorre, deixa que essas contestam mal, estão irritados. Bem, eu, quando falam de coisa de adolescente, eu digo, bem, coisa de menopausa, então, ou de andropausa, que passamos também por momentos assim, de irritação, porque é um câmbio hormonal muito profundo. E deveríamos mirar isso de uma outra maneira, como um processo muito bonito de transformação.
Avui, a l'Ofici d'Educar, l'adolescència, l'edat de la potència?
No t'agrado.
Les persones adolescents ens salven com a persones i com a societat. Fan que el món canviï de pell i anuncien un futur que el món adult encara no pot veure. Evania Reicher.
Avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, Evania Reicher, amb aquest llibre que ens presenta avui, Adolescència, l'edat de la potència. De hecho, tú nos hablas de la adolescencia como esa edad de la potencia, con la sensación de poder superar barreras que antes parecían insuperables, ¿no? Ese cambio radical que nos hablabas, ¿no? Dices, pero, bueno, bueno, tú hablas de las emociones estallan, la voz cambia, los deseos crecen, todo nuestro ser está invadido por una ola gigante de expansión y vitalidad. Pero el problema es cuando la familia, la escuela y la sociedad rechaza esa expansión vital, ¿no? Dices, si esa energía asertiva y exuberante se reprime, se castra, lo que ocurre es que se transforma en agresividad dirigida contra uno mismo y contra los demás. ¿Qué pasa, Evania, cuando esta energía, esa potencia, esos picos de dopamina que describes en tu libro, se reprimen, se quieren controlar? No, eso no. ¿Qué pasa?
Eso es un proceso muy importante porque es una expansión que ocurre, una expansión, y al mismo tiempo esa expansión dá a sensação de potência, de poder, de energia, pode sanar uma série de heridas da infância. Às vezes sim, às vezes não. Não se sabe o que se vai reatualizar. Às vezes reatualiza um trauma infantil, e é um tema incluso psiquiátrico. Muitas vezes as coisas podem sanar-se com essa sensação de potência. Pero nós outros, como o mundo adulto, em geral, não todas as pessoas são assim, tentam controlar isso, como se afeta, incluso, nossa vida como adulto. Eu creio que é uma coisa assim que deixamos de investigar, deixamos de criar, deixamos de nos divertir, de sair coisas, e quando vimos toda aquela potência, aquela vitalidade, aquela vida, às vezes nos incomoda também. Mas o mundo adulto, muitas vezes, reprime e castra. Não é que não tenha que contener, não é isso que estou falando. Mas tenha que saber o que está sendo. Como acompanhar. As pessoas adolescentes necessitam ser acompanhadas cerca. Então, a primeira pergunta que existe de la pessoa que disse, bem, que vá, a adolescência mala, se vá, queda ali, lejo. Não, é necessário respeitar a privacidade, pero estar cerca, muito cerca. Porque eles necessitam ser acompañados, mesmo que dicen, salga de aquí.
Sí, eso es una constante en tu libro. En lugar de salir corriendo de la adolescencia, continuamente hablas de si acompañarlos. Y, por ejemplo, cuando hablas de riesgos y oportunidades de la adolescencia, que hay también riesgos y oportunidades, y cuando, por ejemplo, tú dices, ¿cómo compensar los picos de dopamina? ¿No? Y propones que los adolescentes tengan también un soporte de serotonina, ¿no? La afectividad y la calma, que reciban ese apoyo emocional y tengan información de lo que les está pasando, que ellos entiendan, ¿no? Y esa sería una forma de protegerlos.
Sim, eu sinto duas coisas. Em el mundo atual, com a adição digital, com os quartos cerrados, uma redução do contacto presencial, corporal, afetivo, as pessoas adolescentes não estão tendo acesso à serotonina, porque, além da própria funciona muito forte e a injeção muito forte de dopamina de la idade, todas essas coisas, como as telas, as redes sociais, são extremamente dopaminérgicas. Então, a dopamina é um neurotransmissor que nunca traz saciedade. Ele sempre traz o desejo de mais. O que necessitas é adentrar na serotonina para acalmar-se, para poder ter. E a serotonina traz o contato, a vinculação. Há um psiquiatra que eu investigo entrevistei em livro, que habla de uma coisa muito importante desse momento, que me parece fundamental, que ele diz que está ocorrendo devido à perda dos vínculos, rapto dos vínculos cambiados por la vinculação digital, a perda do contexto interno da família, está ocorrendo desarrollo demasiado del neocórtex y con el reptiliano. Y el límbico afectivo está subdesarrollado, quedando. Y con eso, menos afectividad, más frialdad, más, incluso en la serie Adolescencia, él habla, ese Genovino Ferri, un italiano, él dice, allí Jaime es un niño con una plataforma neocortical y reptiliana. A área límbica afetiva está subdesarrollada, ele não sente o que o outro sente. ¿no? Salió un poco de tu pregunta, creo.
No, pero es esa falta de empatía. De hecho, tú hablas para entenderla. Yo creo que uno de los grandes logros de tu libro es que nos ayuda a entender la adolescencia, sí, ¿no? Entonces, tú nos hablas de cuatro estados de la identidad adolescente, ¿no? Sí. Un primero estadio, dispersión de la identidad, un estado de ejecución, un estado de moratoria y un estado de identidad realizada, que sería como un progreso, que yo creo que van y vienen, pero explícanos un poquito cómo es esa, esos procesos en los que al principio pues eso, ¿no? Están como dispersos de no saber nada, ¿no? Uh-huh. Yo ahora que tengo uno de 14, me dediqué a ver en qué momento estaba
muy bien
mi de 14, y es verdad que es muy interesante entender qué pasa y los distintos estadios en la adolescencia.
Sí, sí.
Explícanos brevemente.
Y poder acompañar y ayudar, sí, sí, en vez, sí, de, sí, criticar,
exacto,
solo,
¿eh?
Entonces, por ejemplo, el proceso de dispersión, estado de dispersión, es muy propio del inicio de la adolescencia, cuando hay esa transformación abrupta de todo, ¿no? Entonces, se preguntas algo, no sé lo que quiero, no sé para dónde voy, estoy aburrido, vamos a finca, no quiero, vamos a cine, no quiero, no sé lo que quiero. Y es a dormir mucho tiempo, parece que está en un mel de demora para moverse. La otra etapa, estado que es importante entender, que las familias les gusta por no saber, que es la ejecución. Que es cuando llegó en la adolescencia, está todo listo. Yo sé lo que voy a hacer, yo quiero eso. No hay ningún cuestionamiento, no hay crisis. Entonces nos parece muy bien, mas no necesariamente es bueno. Es bueno después llegar a una resolución, pero tiene que ver lo que quieres mismo. ¿Quién es tú? Si no vas a volver a los 40 el tema, ¿eh? Entonces, a veces no sabes, no sé, y la familia presiona cuando vas a salir de casa, cuando te empiezas a trabajar, cuando eso, cuando aquello, va pasando los años y acaban haciendo la ejecución. La ejecución es decidir para resolver, pero decidir cualquier cosa. Qualquer universidade, qualquer faculdade, qualquer trabalho, qualquer coisa. Salgo de la paralisia, mas não é uma evolução, não é uma eleição, não há maturidade. E os outros dois estados que são muito ricos, que são os mais ricos, é a moratória, que vem já desde anos, de Erickson falava disso, que ele diz que a pessoa adolescente tem o direito de uma moratória, de um tempo para explorar, para descobrir, para ser um dia vegetariano, dois dias depois, mirar uma carne com sangue. É a contradição, muitas vezes. Um dia sou hippie, outro dia sou ecologista, outro dia não. Experimentar para saber, para elegir. E depois, quem experimenta pode chegar a uma conclusão e dizer, bina, em esse campo, ou da sexualidade, ou do profissional, ou do campo ideológico mesmo, que é a minha concepção de mundo, estar com claridade, eu sou isso, eu entendo que é isso, eu elijo isso. Então, há segurança, há maturidade, e aí a adolescência começa a chegar ao seu final de uma maneira muito produtiva, incluso volvendo a aproximar-se dos padres.
Avui a l'ofici d'educar, adolescència, l'edat de la potència?
Estic perdut, no sé què vull ser.
L'adolescència és una fase complexa i lluminosa, una edat única de l'existència, matriu d'oportunitats i riscos. Evania Reichert.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui tenim asseguda a la taula de l'ofici d'educar, l'Evania Reichert. Subrayes en tu libro, Adolescencia, edad de la potencia, la importancia de entender la ventana de sanación transformadora que se abre en la adolescencia, porque dices, durante la adolescencia, resurgen, antes lo comentabas, temas psicológicos originados en la infancia que se convierten en obstáculos para que la persona se pueda descubrir. Y apuntas que la adolescencia puede llegar a integrar parte de las heridas de la infancia que no desaparecen solo con el tiempo. Identificas 5 posibles heridas de la infancia. Muy interesante. ¿Cuáles son esas heridas de la infancia que pueden resurgir en la adolescencia y que es una oportunidad trabajarlas, ¿no? Por ejemplo, desde que éramos pequeñitos, algunos vienen de la gestación y los primeros meses de vida, hasta los 12 años de vida del niño.
Sí, es el tema de mi libro Infancia y la Edad Sagrada, que son las fases del desarrollo y los señales grabados en la formación del carácter y de las... desses processos de saúde mental, tudo tem uma matriz ali. Por exemplo, quando o ninho ou a ninha passa por la gestação, que tem uma ameaça forte, por muitas razões, não só porque a madre não é boa, por muitas razões sociais, políticas, ambientais, ou o parto, um episódio difícil, ou os primeiros meses de vida, uma depressão de la madre, enfim. Quando tem uma marca e uma herida, a defesa que surge, já como bebê, é cerrar-se, aislar-se, não demandar tanto. E isso se queda como um rasgo em sua construção de caráter. Como na outra fase, a oralidade, sempre uma insatisfação, uma queixa, sempre carência, muita falta. Então, cada fase nos deixa sinais gravados. Alguns mais graves, outros mais blanditos, alguns que se integram na adolescência e outros que eclodem como uma crise, um transtorno. Então, por exemplo, um exemplo solo, para não me alongar tanto, que me apaixone e me voe, é que lá, por exemplo, alguém que tem uma herida muito forte em esse período inicial da vida, gestação, parto, primeiros meses de vida, e que quando chega na adolescência, isso se potencializa com toda a demanda adolescente, com a transformação. Esse aísla, ora muito mais, em el quarto ao lado, cerrado, em seu ordenador, e não quer que nadie bata nem la porta. Então, a tendência é aislar-se. O que nós outros madres e padres fazemos nerviosos com isso? Começamos a insistir. Mira, tu tienes que estar com as pessoas. Mira, tu tienes que fazer isso. Sale. Quando vai sair? Quando vas? Vas. Então, quanto mais insistimos de uma maneira, vamos dizer, sem compreender isso, e o que ocorre com eles? Se disseram mais. Então, nossa intenção de ajudar pressionando dá um efeito ao revés. Então, se disseram mais, até romper a comunicação. Agora, qual é a outra solução? As pessoas perguntam. Deixar? Deixá-los em seu quarto? Deixá-los ali, isolados, aislados? Não. Não, eles não necessitam que acompanhem. Eles cerram a porta e deixam um pouquinho aberta. Às vezes é um pouquinho aberta, porque tem necessidade de contato, mas não podem ser invadidos como foram quando bebês. Por los hospitales, por todo a nível somático. Então, essa é a orientação de cada fase. Há uma dinâmica que podemos reconhecer, não para nos culpar, porque nos culpamos muito, isso não adianta nada. Temos que compreender e poder ajudar a nós outros mesmos e a eles e a elas.
Como podemos identificar se algum de nossos filhos lleva uma destas heridas de la infância? ¿No? Tu nos has hablado de aislamento e abstração, mas luego hablas de la carencia e la comparação, la vergüenza, la obsesión e la manipulação, el poder e la seducção e la inferioridade operativa. Como puedo yo identificar qué herida tiene mi hijo y que va a salir en el momento de cruzar esa etapa que es la adolescencia, ¿no? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Y cómo identificarlo? Claro, tu libro nos puede ayudar, tenemos que ir a un terapeuta, ¿cómo lo identificamos esto?
Sí, depende de la gravedad de la cosa, ¿no? Yo creo que esos temas ya de mi libro Infancia y la Edad Sagrada y aquí son temas que deberían estar en las escuelas. Uf. Para que nós outros podemos crescer compreendendo isso. Então, como podemos identificar que se eu tenho um filho, eu tive um filho que nasceu assim, assado, e eu tenho consciência, já empeço a reparar, já quando o bebê, com mais lactância, com mais atenção, com mais contato. E pode ser que isso se abrande. Pode ser que, em adolescência, isso ecloda, apareça, ou não. Não sabemos o que vai se despertar em adolescência. Os sinais estão lá, Algunos podem se despertar muito complexos e necessitam ajuda terapêutica, e outros podem ser momentos de integrar. Como podemos? Conhecendo um pouquinho. Em livro eu pongo um pouco disso, rasgos, características, né? Temas de estima. Então, aí vamos identificando e aí uma orientação. Não uma orientação do que é ser, porque de o que é ser eu não me gusta. Não há regras, não há padrões. Há uma compreensão que em cada família se pode elegir como manejar.
Avui a l'Ofici d'Educar, adolescència, l'edat de la potència?
Per mi, l'adolescència és canvis, sorpreses, rebel·lia i... no sé.
La soledat i el patiment psicològic que hi ha a les habitacions dels adolescents ja no pot ser ignorada pel món adult. Evania Richard.
Adolescència, avui a l'Ofici d'Educar parlem dels adolescents amb una mirada diferent. Otro gran apartado de tu libro Adolescentes, Evania Reicher, està dedicado al nuevo dios virtual, la tecnología, las pantallas y las redes sociales, a los que responsabilizas del crecimiento exponencial de trastornos mentales en la infancia y la adolescencia, en todo el mundo, por la expansión temprana, excesiva y adictiva, dices. Hablas del secuestro virtual de los vínculos familiares, reemplazados por la superficialidad de las redes sociales. Y nos hablas también de los estudios. ¿Qué dicen los estudios sobre el impacto del dios virtual en los adolescentes,
¿no? Sí, yo creo que impacto del dios virtual sobre todo nosotros, ¿no? Pero en la adolescencia el tema no es una mirada contra las tecnologías que son muy importantes, la evolución que está ocurriendo. Es la exposición muy precoz, muito temprana, quando o cérebro não está a um listo, está com muita dopamina sendo transformada e tu pones uma exposição dopaminérgica ao extremo. Então isso está sacando o direito à infância de ninhos, de jogar, de abraçar e rolar em la terra. Isso está fazendo danos muito graves. E não sou eu que digo, são todas as investigações. Em meu livro pongo muitas investigações. Sim. E todas falam de lo mesmo. Incluso agora, na próxima edição do livro, vou inserir um texto, em Brasil já está entrando esse texto, que é a inteligência artificial no divã, que é uma análise de Genovino Ferri, que é um psiquiatra e um analista reichiano, que hace una sesión terapéutica con ChatGPT y se pone como una sesión mesmo de terapia y va identificando, enquanto habla con ChatGPT, con el perfil, va identificando qué estrategia psicológica ChatGPT, por ejemplo, usa, que él llama de una estrategia de espelhamento, como se diz en español, espelhar, o espelhamento narcísico masoquista, ele põe isso, sedutor, que há uma sedução. ChatGPT sempre concorda com tudo que dizes, sempre te afirma, sempre te agrada com suas contestações.
Reforça o que tu dizes.
Reforça o que dizes. Isso é muito perigoso, porque ela, incluso está sendo às vezes usado como terapia, buscando conselhos. Isso leva as pessoas, há casos de suicídio de ninhos e adolescentes, claro, já havia uma predisposição psicológica, mas há casos de um que se adolescente de 13 que se apaixona por el perfil que ele mesmo cria em la inteligência artificial e depois esse perfil descobre que não existe, ele se suicida. Ou há um outro que ensina a ele como fazer o suicídio, incluso sugere que deixaram uma carta para sua família. Então, é tudo um tema que está em debate e é muito importante debatermos isso.
Evania, há marcha atrás com estes adolescentes sequestrados por las pantallas? Ou alguns já não estaremos a tempo, ¿no? Como no caso de la serie Pubertad ou la serie Adolescência, ¿no? Si podemos recuperar a estes tipos, sim, sim. Ou já habrá uma geração que la habremos perdido, entre comillas.
Eu creio que nunca se perde nada. Né? Sempre há possibilidade de resgatar coisas, sempre. Eu não tenho dúvida. Hoje poderia resgatar coisas minhas, né? O que é necessário, e não sou eu que digo, eu digo também, mas eu fiz uma investigação muito larga de muitos lugares, e todos, absolutamente todos, Elizabeth, falam do mesmo ao final. A urgência de resgatar os vínculos presenciais, as relações significativas, o afeto, o contacto, de fazermos outras vezes cenas em que nos encontramos, de nos abraçarmos, de nos encontrarmos em el bar, abrir espaços. E não é nada contra a tecnologia, que é muito rica, vai ser não há incluso por que ser contra, pero é uma tecnologia que chegou em la geração Z, por exemplo, que é uma investigação que põe o livro, sem que nadie soubesse que ela era aditiva. Não veio com uma plaquita, uma placa dizendo proibido para menores de 16 anos, como se me ensine, como se vê em muitas coisas. Chegou e nos outros adultos, mira que maravilha, meu filho vai estar à frente. E essa coisa de dizer, se não está um ninho pequeno, um ninho de 7, 8 anos, não está em la tecnologia, vai estar superado, não. Amanhã lá tudo mudou, tudo cambiou a cada dia. Ele necessita primeiro ter a vitalidade e a saúde mental e física que a infância viva possibilita.
A la sèrie Pubertat, de Letícia Dolera, Premi Ondas a la millor sèrie dramàtica, l'harmonia d'una colla castellera es veu trencada per una denúncia d'agressió sexual a les xarxes socials que assenyala tres adolescents com a culpables. Sentim un fragment.
Saps per què som avui aquí?
Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
Jo, però és que tot això és un error.
Un error de qui?
Per què no em parles del que vas fer per celebrar la revetlla de Sant Joan?
Ens han convidat a fer botellón.
Què?
De veritat.
No recordo com es va fer de dia.
Jo no penso tractar el meu fill com a culpable d'un rumor que s'ha inventat una nena enfadada amb el món.
Sa mare és una merda.
Ensenyeu-nos aquest vídeo.
Hi ha hagut una denúncia. M'haureu d'acompanyar.
Què és el que vols que expliqui?
Hi ha un xaval de 14 anys pot ser imputat.
Son niños, podrían haber estado, qué sé yo, jugando, conociendo, explorando.
Estic intentant que confiïs en mi.
No és culpa teva.
No sé qui ets, no sé què està passant. Tu no eres així abans de venir aquí.
Jo no he fet res.
Hemos oído este fragmento de la serie Pubertat, que se plantea si un chico de 13 años puede ser un agresor sexual y en el caso que lo sea, ¿sobre quién recae la responsabilidad? ¿Sobre el joven, la familia, las empresas tecnológicas o la sociedad? Similar a lo que ocurre en la serie Adolescencia. ¿De quién es la responsabilidad? En este caso, en el caso de Adolescencia, faltaría haber indagado un poco en lo que decíamos antes de la herida de la infancia. ¿De quién es la responsabilidad cuando pasa esto?
Yo creo que poner culpables assim é muito limitado. Eu creio que a coisa é mais complexa. Eu creio que, como todo, as pessoas adolescentes de hoje estão nos trazendo uma denúncia e nos fazendo parar para podermos aqui nós outras falar e o mundo parar com medo. Estão fazendo uma denúncia que tem que parar. Eu creio que a coisa é mais complexa porque, primeiro, claro, aí em la série se confirma, como em adolescência, a série Adolescência também se confirma que o adolescente isse, né, o crime. Pero também, muitas vezes, se põem na rede social coisas que não são verdade e acabam com a vida de ninhos e ninhas, de coisas que não ocorreram. Então, e a família, qual a responsabilidade da família? Eu creio que há responsabilidade de todos, da sociedade, das madres, dos pais, dos linhos, das redes sociais. Eu creio que precisamos volver ao princípio. Mirar o que ocorreu, mirar o contato, acompanhar, orientar. Porque os ninhos e adolescentes estão vivendo o que nós outros não vivemos. Estão vivendo depois de 4, 5 anos da pandemia da Covid, que é uma coisa absolutamente contra la naturaleza de la adolescencia, que está en la calle, estar con las personas, besar, abrazar, conocer. Está aislado en un ordenador. Después de eso empieza ahora una denuncia, no, una revelación en diciembre de 2024 de la pandemia de la soledad. El número es increíble. Entonces nosotros, yo, por lo menos con mi edad, yo vivía la adolescencia en la calle, con las personas, haciendo cosas. Ellos están pasando por unas cosas muy difíciles. Yo insisto en el libro, y eso me emocionó mucho enquanto yo escribía. Yo lloraba enquanto escribía. Yo insisto que esa generación necesita de nuestro respeto y una atención muy especial. Porque lo que pasaron, nos olvidamos que pasaron todo eso. Ah, ahora fue poco tiempo, 5 años. Estaba en el centro de eso. Entonces, yo creo que tenemos que, en vez de decir el adolescente es culpable, claro que él tiene responsabilidad, necesita entender acción y consecuencia. A veces con 13 años, tú tienes tanta dopamina que tú estás muy en el presente, no tienes una evaluación de acción y consecuencia. Pero tenemos que usar eso, ¿no? Yo me gusta de usar la metáfora del caballo de Troya, no sé si hay tiempo para decir eso, que conto la historia con los adolescentes que yo acompaño, conto la historia del caballo de Troya y tal, que el caballo de Troya fue con una victoria, ¿no? De los troyanos sobre el ejército griego, y traen ese caballo enorme de madera con un símbolo de victoria. Y todos a festejar la victoria, a la noche, adentro del caballo, salen los soldados del ejército enemigo que destruyen Troya. Yo uso esa metáfora con ellos y siento que funciona muy bien. Yo digo, la carga de dopamina que recibimos en la adolescencia, fascinante, brillante, bonito, yo puedo todo, yo estoy aquí, es maravillosa. Pero hay dentro un enemigo que tú tienes que saber un límite de esa potencia, porque allí lleva adicción, lleva drogas, lleva a los accidentes de coche, de todo, porque tú no estás ahí. Entonces, en la sexualidad también. Às vezes ocorre um descontrol quando és muito precoce, e não sabemos investigar como era a família desse adolescente. Havia muita estimulação sexual precoce? Havia pornografia? Ou a pornografia é um desvio, né, da natureza da sexualidade sana? Não por moralidade, porque ela afronta, né, trai a questão da violência. Especialmente da pornografia de hoje. Há um documental maravilhoso que se chama Pornocracia, de uma diretora francesa de 2017, que vale a pena mirar. Porque habla, incluso los que producen pornografía, los productores hablan de cómo la cosa se llegó a un nivel de violencia que no es más tener placer con la fantasía, es tener placer con el exceso de violencia. Y ahí hay una patología muy delicada.
Y mensaje también hacia los padres, ¿no? Yo creo que todos, viendo adolescencia o pubertad, pensamos, ¿cómo lo puedo hacer de manera que, o sea, nos horroriza pensar que nuestro hijo o hija podría cometer algo?
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa, i tornem la setmana vinent amb la tertúlia de Savis Mestres. Us deixem amb Ramon Mirabet, el Crit, sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso. I fins la setmana vinent.
Fantàstic, un dia més, l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa, cada diumenge abans que surti el sol. Reprenem el fil del suplement.
Ressan un crit del vent, si tu vols molt fort. És teu. I si ho desitges, pots abraçar-lo molt fort.
Molt fort!
És tot teu. Després d'un llarg camí, saber que estàs amb mi, tu sempre ets casa. No importa ja on anem, sabem que junts tu i jo sempre som casa. I quants cops he somiat aquest moment, no vull
suplement, amb Roger Escapa.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Aquest cap de setmana el Tot Gira.
Atenció.
Tot l'esport en directe amb la Lliga, l'ACB.
Frena, avui la prova la faig jo, amb Minguella. A veure, deixeu-vos estar de partits, que si l'Espanyol Girona, que si el Reial Societat Barça, no, res. Missatge clar, hombre. El Tot Gira és un programa de deports del cap de setmana. Totes les tardes de 4 a 9 de la nit. La porta en directe, paio cantant gol. Bueno, i quatre coses més. Hala, ja està.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda.
Amb el gran Clopés.
Clopés. David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem els millors moments de la setmana, els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, que podeu recuperar quan us vingui de gust, també a la plataforma 3Cat. Núria Pujades, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, la Maica Navarro ens va donar més detalls de la posada en llibertat de Santi La Iglesia, principal sospitós del crim d'Helena Jubany, una exclusiva que va avançar ella mateixa a La Vanguardia.
Va arribar la informació que el Santi La Iglesia ha sortit per la porta de Brianzú a les 6 de la tarda. I estem parlant de 6:45. La font era molt fiable, no tenia cap dubte, però ho has de treballar, no pots tirar amb una informació com aquesta només amb una font, tot i que li donis tota la teva credibilitat. I vaig trucar al Benet, no aconseguia parlar amb el Benet, vaig trucar al Joan Jubany. El Joan Jubany em va dir, digues tal, digues, escolta'm, tu saps res que el Santi i la Iglesia acaben de deixar-lo anar. Diu, hòstia, no fotis, no tinc ni idea.
Li vas donar tu la notícia al germà de l'Helena Jubany?
El Joan i el Benet, a tots dos. Els hi vaig donar jo, personalment, la notícia, sí, sí.
També vam analitzar les relacions de parella sexoafectives amb el psicòleg Antoni Bolinches, en una conversa que va compartir també amb la Maica Navarro. Tots dos van parlar de la seva experiència personal per explicar millor com són les relacions actuals.
Mentre els homes busquen relacions còmodes, les dones prefereixen relacions vives. Sí, un home troba el perfil de...
La Maica.
De la Maica. Era un lapsus freudià perquè la meva primera dona es deia Maica. Aleshores, evidentment, jo puc fer una cosa, estressar-me per estar al nivell de la Maica o acceptar a una amiga de la Maica que també m'agrada i que jo noto que em sentiré més còmode amb la relació. Per la qual cosa, l'excel·lència femenina, repetim, perjudica les possibilitats de trobar homes adequats, perquè part d'aquests homes adequats prefereixen una relació més còmoda.
I ens van visitar Sidoní, el grup de rock format per Marc Ros, Jesús Senra i Axel Pi, que presenten el seu primer disc en català, Catalan Graffiti. Una entrevista en què també van aprofitar per ensenyar-nos els seus talents com a presentadors de Ràdio Fórmula.
Jo ara et tiro una altra cançó i tu em dones l'entrada, sí, d'acord? Va, va. A veure si ho fem bé. Sismologia.
Darrerament, veure la gent m'està fent una mandra que mata. Potser sóc jo. No dic que no, però sabeu que l'infern són els altres. Si no ho sabeu...
Estem al Suplement de Catalunya Ràdio amb Roger, amb l'Àxel, amb el Xes, amb el Marc.
I esteu escoltant la millor cançó del disc, probablement.
Aquesta és la favorita. No pot ser que totes siguin les millors cançons del disc. Cadascú té la seva, però...
Aquesta és molt bona.
No, Omni 84.
No, però ara, en sèrio, aquesta cançó m'agrada
molt. Un moment, silenci, home, per favor.
Via Catalunya, entra al baix!
És dissabte, farem uns vinets. Explicaré aquesta història de l'Omni que vaig veure a Vegas. Com si es fan sols.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i a la web catradio.cat/elsuplement. Ara, estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Al cinema s'estrena 28 anys després, El templo de los huesos.
Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation. In fact, it may not even exist at all.
Nia Da Costa pren el relleu del món postapocalíptic de Danny Boyle per dirigir aquesta seqüela protagonitzada per Ralph Fiennes. Ens fixem, per una banda, en el seu personatge, el doctor Kelson, quan s'enfronta a una relació inesperada amb un infectat que podria alterar el món. Tot això mentre l'espai que es troba atrapat en un autèntic malson amb el líder sectari Jimmy Crystal.
Lady Eileen, would you do me the great honor of allowing me to...
Jerry Way, do you...
Wait! Don't excuse me.
A Netflix, un misteri d'Agatha Christie, Les Siete Esferes.
La sèrie, protagonitzada per Martin Freeman i Helena Bonham Carter, ens situa a l'Anglaterra del 1925 en una festa en una luxosa casa de camp. Allà, una broma inofensiva es torça de forma terrible i mortal i estarà en mans de Lady Eileen Brent resoldre un cas que canviarà la seva vida.
I al teatre, el TNC posa sobre l'escenari Una brillant imperfecció o Mort d'un pianista.
Actors i actrius amb diferents capacitats pugen a l'escenari per fer visible la diferència en aquesta proposta de teatre de Vero Zendoya i Rael Solà. Tot en un assaig sobre la malaltia, la discapacitat i el dret a escollir la vida que volem viure. Avui a funció a les 7 de la tarda.
Bon dia, Sònia de Blufeu.
Molt bon dia, Núria.
Si encara no has anat a dormir o t'acabes de llevar, et fem tres propostes per avui a Barcelona. La primera, l'exposició Tomàquets.
Una mostra de l'artista Judit Bou que s'enditza en una realitat molt pròxima i quotidiana, l'hort del seu avi, amb el desig de fotografiar tots i cada un dels tomàquets que hi creixen durant un any. Amb aquesta proposta busca dimensionar una totalitat que és inabastable a causa de la impossibilitat que suposa fotografiar tots els fruits en constant procés de creixement i maduració. Es pot visitar fins al 14 de març a la Sala Golfes del Centre Cívic Can Basté de Nou Barris. L'entrada és gratuïta i els dissabtes es pot visitar de 2:15 del matí a les 8 del vespre.
I podem esmorzar o dinar al restaurant Veracruz.
Situat al carrer Mallorca, número 321, molt a prop de la Casa de les Punxes i de la parada de metro de Verdaguer. Un restaurant de cuina tradicional catalana, com diuen ells, estricta i popular. En Gerard Sanz, propietari i xef del local, vol recuperar la tradició de l'esmorzar de forquilla i la cuina del xup-xup. És per això que aposta per oferir el plat de cullera faci fred o faci calor. A la seva carta podem trobar l'escudella amb carn d'olla durant tot l'any i tot i que en aquests dies de més fred és el que es converteix en el seu plat estrella, un plat clàssic que fan amb fideus, talls de botifarra, carns, llegums i patata. També hi podem tastar les croquetes de lluç i gamba, el cap i pota, el fricandó, la truita de perol amb mongetes del canxet, les llenties, els macarrons inspirats en la recepta del Fermí Puig, la fideuà o l'arròs de postres, flam de xocolata, crema catalana o el pastís de formatge. El preu mitjà per persona és d'uns 20 euros, obert tots els dies, menys diumenge, de les 9 del matí a les 5 de la tarda.
Música. I si som per Barcelona, podem acabar el dia al concert d'Iglú.
A les 9 del vespre, a la sala Laúd, al costat de l'Apolo, un concert dins la programació del Festival Empremtes. Iglú és el projecte de dos amics que, després de més de 6 anys junts, han trobat la seva veu combinant l'indi britànic, el bedroom pop i el pop en català. Des de la seva habitació de l'Eixample s'autoprodueixen des de la composició fins a la producció i la part visual. Han anat construint una proposta sonora fresca i festiva amb influències d'artistes com Coldplay, U2 o de 1975. El mes d'octubre passat van publicar el seu últim treball, titulat El Refugi, un àlbum que marca un pas endavant en el seu camí. Aposten per un indie més madur i contundent, amb cançons que parlen de créixer, de l'amor i de la dificultat de deixar enrere el que ens fa mal. Avui les podrem escoltar en directe a Barcelona, amb una sonoritat més directa i crua. Si voleu anar, encara queden entrades. Es poden comprar a la web del festival per 12 euros.
Arribarem a les 7 amb la cançó Tota la vida d'Iglú, que avui actuen a Barcelona al Festival Emprentes. Ara tornem. Porto tota la vida esperant el pitjor i ja no sabia què volia. Jo no sabia res del que volia. Porto tota la vida. Jo no sabia res del que volia. Porto tota la vida.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger.